el seu fill que no és d'aquí, més adormit a la cambra que li volen al meu fill. El fill mig es desvelava, que volen aquesta gent que truquen de matinada. La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes n'estava, que volen aquesta gent que truquen de matinada.
Un altre dels convidats del Llapis de Memòria d'aquesta setmana ha sigut ni més ni menys que Jaume Roures. Què dir d'ell, eh? Una història apassionant d'aquest productor i empresari que va fundar Mediapro, que va estar als inicis de TV3, molt vinculat al Barça des de sempre, però molt abans que això passés, el Jaume, quan era jove, militava en partits polítics clandestins que, com els pillessin, els empuraven. I bé, d'això també vam parlar amb ell. A veure què diu.
Aquesta gent que truquen de matinada, els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina el finestral, darrere xiscla. Matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant es mort, però es mort d'un truc a trenc d'alba, que volen aquesta gent, que truquen de matinada.
Què volen aquesta gent, sonant el Llapis de Memòria del Jaume Roures, que fins i tot l'ha cantat aquí per l'Ovagini. Tu vas viure alguna situació similar a la que explica la Maria del Mar Boneta en aquesta cançó?
Va, a mi em van detenir 7 cops, crec recordar. I a més sempre teníem a la sobre que van tocar els dos estats de decepció que van haver-hi, el 69 i el 71.
El bingo,
tocar.
Vas fer bingo, eh?
Sí, vaig fer bingo, i això vol dir que estava en aquesta comissaria vietana 3 o 4 setmanes, que era una mica exagerat. Sí.
Jo entenc que els moments de les detencions han de ser aquests moments que no et pots oblidar mai d'ells.
Doncs jo diria que...
T'has oblidat de tots?
No m'hi he oblidat,
primer,
però
primer,
no me n'hi he oblidat, però no és una cosa, diguem-ne, que m'ocupi o qui pensi o que vulgui...
Sí, que ho contemplaves d'alguna manera, que podia passar en qualsevol moment.
Sí, bueno, jugaves a això, sí.
Que però una cosa és que t'ho esperis i una altra que piquin a casa o que vagis pel carrer i et fotin a dins un cotxe.
Sí, no, pel carrer, sí.
Pel carrer, eh?
Sí, va a casa... A casa, això ja... Sí. Ja ho sabia cuidar, sí.
I a la presó, què tal? Com us tractaven els dissidents polítics?
Bueno, jo la veritat és que sempre he tingut a la meva vida molta capacitat d'adaptació, llavors no... A més, jo vaig néixer al barri xino, per tant... Allò... Hi havia una cosa que em molestava, o sigui, que políticament l'entenia i la defensava, i era que els polítics tinguessin no uns privilegis, sinó unes situacions diferents, però a mi no em molestava gens estar barrejat amb tothom i jugar a fronton.
Jugava a fronton?
Sí, jugava a fronton. En defenso bastant bé. Bueno, sí? Defensava bastant bé, ara ja fa temps que no jugo.
Apostava i tot?
No, ens fèiem les pilotes allà mateix i jugàvem al pati i tal.
Que crec que a més de jugar al frontón també a l'època d'empresonat coneixes a Freud.
Bueno, el problema és que llibres no n'hi havia, no? Bueno, llibres que tinguessin interès. Sí, llavors els llibres de Freud doncs entraven perquè els funcionaris no sabien massa bé com controlar-ho, i sí, i vaig llegir, la veritat, molt Freud, vaig llegir 100 anys de soledat i tal. Quan anaves a Madrid, que portaven per un judici, per això allà a Carabanchel, quan hi havia molt pes del Partit Comunista i tenien una super biblioteca que donava goig, però aquí tot era... O sigui, el lloc més miserable de tots els d'Espanya que he estat era la Model. Vull dir que va saber molt... Va fer molta ràbia que es trigués tant a, diguem-ne, a tancar, no? Perquè ho simbolitzava el pitjor.
Època Puig Antic, tu estaves a la presó?
No, jo vaig estar... A mi em van detenir després del Carrero Blanco, que això era el 73, no? Però jo amb ell no vaig coincidir dintre. De fet, entre cometes, li vaig deixar la cel·la perquè ens van castigar, llavors estàvem a la cinquena galeria, que era la galeria que en deien dels Perillosos, que és on va anar per al Salvador, però jo estava al tercer pis perquè estaven castigats, llavors allà et fotien el tercer pis. Però després a baix et posaven a la primera cel·la que hi havia al costat de la cel·la dels oficials, i era, diguem, la mateixa que va tenir després el Salvador.
Si et detenen 7 vegades és que molt no vas escarmentar.
Bueno, no
ho van aconseguir.
No, o que era molt babau i no feia les coses massa bé, no sé. Qualsevol de les dues excepcions podien servir, però no, només vol dir que diguem-ne que el meu compromís va durar molts anys, perquè vaig començar molt jove i no vaig acabar. Bueno, és que a més l'últim que em va detenir va ser el Barrio Nuevo, el 83, o sigui que ha fet...
Mira.
De la primera al 63, l'última al 83, doncs 16 anys.
Després va anar ell, no? Em sembla, també una temporada.
Sí, però no per les mateixes raons que jo.
No. A casa teva es va obrir una ampolla de cava quan va morir Franquito?
Bueno, és que jo llavors ja no estava...
Bueno, jo... on estiguessis.
No. I que ningú s'ho prengui malament, però em fa... A vegades quan llegeixo, no, a casa vam omplir una ampolla de xampany, jo penso, i per què no fèieu més coses, a part d'obrir una ampolla de cava quan es va morir? Però bueno...
No la vas obrir, o sí que la vas obrir?
No, jo de més no. Jo no vaig veure alcohol, crec, fins que vaig tenir 40 i pico d'anys. O sigui, no per res, eh? Sí. Però no m'agradava.
Jo crec que a París sí que hi havia un músic que va destapar una ampolla... de cava o de xampany. Escolta.
Llapis de memòria amb Jordi Manau.
Com un arbre nu, com dibuix fet el vent.
Brenú, la cançó i el disc que Lluís Llach va compondre l'any 1970 des de la solitud de l'exili a París, al Llapis de memòria del Jaume Roures. Què hi fa aquí, Jaume?
Jo vaig fer una pel·lícula que era, entre cometes, la vida d'en Llach, no? Que es deia La revolta permanent, i allà ell explicava que estan precisament a París, doncs, que se sentia molt, molt sol, i mirant per una finestra veia un arbre, no? I que li va venir una inspiració. Llavors jo, diguem-ne, jo no me'n vaig anar a l'exili, jo vaig sortir al 74 perquè a la presó havia agafat una malaltia molt rara que vaig trigar mesos a saber exactament que tenia allà anys a curar-la. I aquesta sensació que ella explicava a la pel·lícula, doncs jo a París la vaig tenir en algun moment, no? Jo que mires per la finestra i dius, hòstia, estàs més sol, més sol que la una, amb una gent que diguem-ne, no els hi caien molt simpàtics, no? Però d'alguna manera. Vull dir, França sempre ha tingut un rol molt contradictori, no? Vull dir que és la França que va tancar el meu pare argelès, o la França, que després acollia els refugiats de la lluita antifranquista, els hi donava papers, que és el que em va fer bé a mi, perquè em va donar un passaport que no tenia abans.
Tu eres molt de pujar baixes a Perpinyà i aquestes coses?
No, jo en general estava aquí, però tenia una cosa molt rara que ningú sabia què era i vaig trigar, bueno, a París van començar a trobar-me-la i després a curar-me-la, però vaja, diguem-ne, vaig estar allà i vaig arribar el dia que van elegir el Giscard d'Estaing, que hauria de ser maig del 74, i vaig tornar aquí el dia de Nadal.
Més o menys
recomposat.
Sensació més precisa aquesta de com un arbre nu, que tots ens hem sentit com un arbre nu. I després la paraula exili també és una paraula riquíssima en metàfores. No sé si, per exemple, la teva sortida a Mediapro es podria dir que ha sigut un exili forçat.
No, però no... Diguem-ne, el del 74 era molt més seriós i molt més profund que la sortida de Mediapro.
Home, jo no en tinc ni punyetera idea de números ni de res d'empresa, però crida molt l'atenció que l'amo d'una casa el facin fora de casa seva, Jaume.
Bueno, però diguem-ne, després de 30 anys la situació no és la mateixa i diguem-ne, la incomoditat que jo creava en aquestes èpoques que estem dient, doncs es veu que la continuava creant i els accionistes no els hi semblava bé, però jo quan me'n vaig anar a TV3, que me'n vaig anar jo,
sí,
vaig passar un parell o tres de mesos tocat, i quan me'n vaig anar a Mediapro...
No ha calgut cap dol?
No, ni dos o tres dies.
Clar, tu crees...
Malgrat 30 anys, eh?
Sí,
i malgrat ser...
És una criatura.
I ho puc dir exactament, un fill meu, al 100%, sí.
Quan tu crees Mediapro és l'any 94, si no m'equivoco?
94.
Tenies alguna mínima expectativa que es convertís en aquest gegant?
No, en absolut. És... Diguem-ne, dels quatre que vam crear Mediapro, que eren dos senyors i dues senyores... Estaven treballant a Adorna, llavors, al Mundial de Motociclisme, sí. I com que va entrar el senyor de Banesto, Mario Conde...
Ja, això no et va agradar a tu, eh?
Sí.
No volies aquella foto.
Exacte, vam pensar que això era una foto que no ens portava enlloc i res, i vam sortir, i amb el que havíem après cadascú per la seva banda, en el meu cas a TV3 i després a Adorna, doncs, bueno, vam començar a treballar i mai vam saber quin va ser el moment on en lloc de mantenir-nos tranquils, doncs, ens vam anar enfilant.
Sí. Home, ja podríem veure molts moments, no?, que ha passat això.
Sí, no, però al final, diguem-ne, no responia a un projecte de dir anem a fer no sé què i no sé quantos, sinó, diguem-ne, jo havia treballat a l'empresa pública, havia treballat a la privada, per dir-ho d'alguna manera, les dues tenien els mateixos vicis, els mateixos problemes, que en general estan dirigides per gent absolutament incapaç, però que arriben allí per diferents camins, i com a mínim volia, doncs, això, dir, si em perdó la cago, doncs la cago jo i ja està.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint en ser tan a prop teu si canto, que sovint et ser tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint el buidor dels meus mots, en la nostra partida sempre m'has donat.
Doncs acabarem el rebobinent del llapis de memòria d'aquesta setmana amb una vella coneguda d'aquesta casa. És la Neus Tomàs, periodista, va estar aquí 8 anys i actualment és la directora adjunta del diario.es i també la podem sentir a moltes tertúlies de caire polític. Ara, no l'havíem escoltat mai parlar de la seva vessant més personal com ho va fer aquí, en el llapis de memòria. Tot vostre. Neus, qui és la persona que omple de sentit l'amor particular de Lluís Llach?
Doncs és el meu company de viatge des de fa 18 anys. És que ara em quedarà molt...
És un problema de vida, aquest, eh?
En fi, dic company de viatge perquè realment aquesta cançó, en Llach, explica que en realitat és... una cançó de gratitud vers el públic, no? El que passa és que, en fi,
que, mira, tothom, és la seva vida.
Tothom l'ha adaptat a la seva manera, sí, no? I per tant, però a mi em sembla la lletra, em sembla una magnífica manera de donar les gràcies a algú que estimes. I per tant, el Iosu, que és la meva parella, és el pare del meu fill, és algú sense qui no puc entendre el meu dia a dia. I això, en fi, també... vam començar que els dos ja teníem camí fet i per tant sabem trobar-nos la distància suficient, el respecte suficient i per tant doncs en fi crec que vaig encertar molt, no sé si ell amb mi, triant-lo com a company de viatge.
Com us coneixeu tu i el Iosu?
A la feina.
És periodista.
Sí, i a més, en fi, cap dels dos segurament teníem un interès especial en que fóssim parella, perquè llavors ell era el meu jefe, després jo vaig acabar sent la seva jefa.
Mira.
Vam separar-ho molt bé, sempre, molt, de la feina. I a vegades diu, no, parelles de metges, a favor o en contra, no? Parelles de tal, parelles de periodistes, a favor o en contra. En fi, jo crec que en el meu cas... i suposo que també en el seu, ha servit per entendre, doncs, a vegades aquests horaris infernals que tenim, aquestes trucades a hores intempestives...
Difícil de conciliar, aquestes periodistes.
Sí, aquestes guàrdies de cap de setmana, en fi, potser, no dic que siguin tots els casos, és més fàcil que algú ho entengui.
Clar, la teva feina, entre campanyes, rodes de premsa, tertúlies, doncs, us obliga a tenir, tant la teva com la seva, una logística estudiada de família, i per exemple a finals de 2009, principis de 2010 la cosa encara es complica més.
Apareix l'Àlex
i tu als autobusos de campanya canvies de bàndol, ja no vas amb els solters de què fem aquesta nit, sinó no passes als de vosaltres teniu la llet de pols la més densa o...
No he estat mai molt d'aquesta corda.
Però sí que hi ha un canvi de bàndol.
Ja... Jo defenso que les mares i els pares han de poder sortir a la nit també i no parlar només si...
Hi ha una època que hi ha un monotemàtic.
Sí, sí, però s'ha d'intentar que no sigui només això. De veritat, eh? És a dir, nosaltres, per exemple, una cosa que vam intentar preservar és un dia a la setmana, els divendres, poder anar a sopar junts i no estar tot el dia parlant de bolquers i de criatures i això, perquè, en fi, tu ets dona i ets mare, però ets moltes més coses a la vida, també, no?
Àlex, que és finals de 2009,
sí, 31 d'agost.
Si tenim un senyor, ja.
Tenim un adolescent.
Clar, ja ho diuen, eh? Nens petits, problemes petits, nens grans, problemes grans.
És una època que s'ha de passar.
M'obren paraules, però no tens res a dir. Quedava pitufo, m'obren paraules. D'aquí dos anys me retir, paraules molt lletges, nyo, paraules molt guapes, lapis lazuli, paraules provisionals amb els accents girats. Ella tenia dues llunes en tota la terra, les obria i les tancava, i tenia les dues cares de la lluna.
Amb dos pares periodistes, li interessa el tema o va per...
No.
Gens.
És a dir, sempre ha estat una persona, ja quan era un nen, probablement molt més informat que els seus companys. però ell té clar que no vol ser periodista. Ell li agrada, per exemple, li agrada molt els esports, sap molt de futbol perquè segueix totes les lligues que et puguis imaginar i més. Pot ser periodista esportiu. Segurament aquesta cançó d'Antònia Font, si ell et diria que no li agrada gens, però a mi em recorda...
És la teva, que s'espavili.
Sí, saps per què? Perquè per mi és el moment de quan ell era petit, el moment de la banyera, el moment de les rialles, quan començava a parlar i va, diem llapis lazuli, no? Que era complicadíssim.
Home, comenceu forts, aixecant roda.
No, però vull dir... són moments aquests íntims, familiars, doncs que tu tens a la retina, no? I que, evidentment, a la seva llista de Spotify no apareixerà mai, no? Però que tu t'endús a la teva motxilla vital, no?
Que l'Àlex hauria tenir uns 10 anys, uns 7 anys, quan tu t'embarques a l'aventura del diario.es. Tu ho vas veure clar des del principi? Un diari digital, una cosa diferent...
Jo sabia que si volia continuar en els mitjans, sabia que volia un mitjà on el model econòmic no fos el que jo havia vist fins llavors.
Sí, diguem-li amb una integritat, que no val clickbait, que no hi ha secció de bellesa, em sembla.
Ni del cor, no tenim ni esports.
Sí, volies dormir tranquil·la les nits.
Tampoc és això, jo ho respecto tot, és a dir...
que ho fessis tu.
Però crec que... Després se n'ha parlat més, en aquell moment potser no tant. El model econòmic d'un mitjà condiciona la seva llibertat editorial. Això no, és a dir, no la seva línia editorial, que un diari pot ser de dretes, d'esquerres, entre dretes, entre esquerres, anarquista, el que sigui, no?
Sí, hi ha una ideologia sempre.
Sí, però sobretot has de tenir una llibertat econòmica, que és la que et dona la llibertat editorial, és a dir, i això en aquell moment, i fins i tot et diria que probablement ara, el mitjà que millor ho representa és el diari. És a dir, nosaltres arribarem aviat als 100.000 subscriptors, és un percentatge molt alt del nostre finançament, probablement el més alt de qualsevol mitjà a Espanya, i per tant jo creia que que la llibertat econòmica és la que et permet fer determinades coses que si no, no pots fer perquè estàs subordinat a interessos dels teus accionistes. En aquest cas, els nostres jo sóc accionista, és a dir, els accionistes són periodistes de la casa, el Consell d'Administració també són periodistes i no tenim cap fons d'inversió, no tenim cap milionari, això, en fi, té avantatges i inconvenients, perquè al no haver-hi cap milionari doncs no apareixen els milions del no-res, no? Però en canvi, no tenim pèrdues i tenim una redacció, jo prenc moltíssim de la meva redacció perquè són gent, la majoria, més jove, però primer que són els ulls en àmbits on no els tindríem i després són gent, els millors investigadors que he conegut jo els he conegut al diari.
Que vas triar una època superbona per fer-te directora adjunta del diario.es i responsable a Catalunya, que crec que entres al setembre del 2017.
Jo el meu primer dia és al ple del 6 i 7 de setembre, aquell famós ple.
Bé, home,
que no sabia ni com era el programa del diari, el programa del gestor, saps, per escriure. I vaig arribar allà al ple i vaig pensar, mare meva, va ser una època complicada, entenc que per tothom, a l'hora d'exercir el periodisme aquí.
Els polítics, jo crec que, ara que ho veiem una mica en retrospectiva, queda clar que no van estar a l'alçada. El periodisme, en general, ho va estar.
A veure, generalitzar és complicat. Si em preguntes què va faltar, et diria que probablement hauríem d'haver preguntat més. Si vols utilitzar aquesta primera persona, el plural majestàtic, no? Hauríem hagut de preguntar més, perquè també és veritat que moltes de les preguntes que fèiem no se'ns donava resposta, no? Van ser situacions complicades perquè també hi havia un component sentimental, segurament, no? No estàs parlant d'un procés que està passant a Nova Caledònia o aquí al costat, encara que sigui, no?, a Còrsega, sinó que està passant aquí, per tant, són polítics que tu coneixes, són al teu voltant tens gent independentista, gent que no ho és, gent que ho viu d'una manera molt passional, gent que d'altra, i per tant, això també al final et condicionava, van ser moltes hores, molts dies, i clar, vista en perspectiva, segurament ells també moltes de les coses que van fer o algunes de les coses que van fer potser no les farien, no? Tot em va prendre.
Bueno, va ser aquella època que Twitter bullia, que ara ja no es diu ni Twitter, es diu X. Mm. Vosaltres seguireu a X, al diario.es? És un debat que teniu allà en Cesc?
El debat més o menys està obert. La intenció és seguir, amb l'argument de que no pots deixar que aquell camp l'ocupi només l'extrema dreta. Si em preguntes a mi personalment, jo cada cop hi entro menys i cada cop em costa més entrar-hi.
Serveix. I estem acabant, però abans de que t'he de posar en una creuada, però encara no.
No.
Tu sí, has de triar entre cançons, però abans et volia preguntar, tu et sents còmode en el rol de digue-li analista, digue-li tertuliana? És una cosa que et fa respecte?
Mira, la Gemma Nierga sempre diu que els que anem a aquest tipus de taules es diferencien entre els que portem llibreta i els que no. Jo sempre porto llibreta, és a dir, jo intento preparar-m'ho, intento prendre notes, intento d'aquelles coses que no tinc clara l'opinió, dic que no la tinc clara, o no donar-la, i si no fos perquè estic treballant en un diari, i per tant, doncs també crec que forma part de la meva feina, doncs probablement no estaria a cap d'aquestes taules.
Però no et fa por trobar-te de cop parlant d'incendis a catedrals, de coses que hauries de dir, jo és que no en tinc idea?
En mig minut t'explico una anècdota que em va passar allà on estàs tu assegut ara mateix.
Vinga.
Era 1:25, el feia Pedro Blanco, i va sortir que hi havia un submarí a prop de Gibraltar del model, evidentment no me'n recordo, UBH no sé què tal, un número, i que hi havia algun tipus d'incident. Clar, t'ho imagina't, 11 de la nit et surt això. Llavors jo estava aquí sola perquè els companys de tertúlia que hi havia estaven a Madrid, i el Pedro Blanco ens va demanar l'opinió. Llavors els dos companys de Madrid van donar la seva opinió perquè tenien opinió sobre el tema, i llavors jo, en fi, quasi en modo ironia, vaig dir, com a experta en el model UBH, no sé què, que és l'únic que havia apuntat, de submarins, no tinc res més a afegir. En fi, jo crec que no es pot tenir opinió de tot, és impossible, i per tant, jo crec que ens faríem, els que estem en aquestes taules, ens faríem tots un favor, i crec que l'audiència també, si de tant en tant fóssim capaces de dir no tinc opinió sobre això, o no ho sé, o m'he de documentar més, no?
Doncs ara sí, has de triar, perquè ens han quedat dos cançons.
Apa.
I has de triar entre la cançó Parlo Bajini de la teva vida, que seria la de Wilco, o la de Sílvia Pérez Cruz de No hay pan para tanto.
Sílvia Pérez Cruz. Perquè forma part d'una pel·lícula que va ser de les primeres que va haver, on s'explicaven els desnonaments, després n'hi ha hagut altres, hi ha hagut en los márgenes i altres, perquè crec que hi ha un moment a la cançó que ho resumeix molt bé, no? Ella, la cançó diu que no hi ha dreta que hi hagi casa sin gente i gente sin casa, no? I ara que per fi es comença a parlar de veritat de l'habitatge amb mesures que en molts casos són pedaços, doncs a mi, que de les coses que més m'interessen ja fa temps és com lluitar contra la desigualtat, aquesta cançó crec que representa la lluita d'aquella gent que reivindiquen que no hi pot haver gent sense casa.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se crema la madre y también...
Doncs fins aquí ha arribat el rebobinent del llapis de memòria d'aquesta setmana. Ara toca anar a descansar. Així que res, ens veiem dilluns per connectar les cançons d'un nou convidat. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
No hay tanto pan, pan, pan. 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 Unos son grandes y otros valientes. Traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime, Patricia, Tomás, Martín, Juan.
Llapis de memòria. amb Jordi Manau.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Donald Trump emprende a esta hora su primer viaje oficial desde que llegó a la Casa Blanca.